5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com cada dia que fem aquest programa, doncs amb l'ajut inestimable del Toni Olivella, que ens porta tota la maquinària pesant, el Marc Pujol, que l'ajuda per potenciar tot això i que funcioni tot bé, els potenciòmetres, els amplificadors i totes aquestes coses, i també la Goretti Martínez, que un cop jo acabi d'explicar-vos aquestes 5 efemèrides que fem, que recordem en aquest programa, doncs agafarà la meva veu, agafarà el meu tall, es diu tècnicament aquí, i ho penjarà a la xarxa i a la pàgina de Ràdio Vilafranca. Però sempre, com sabeu, comencem amb una cançó. Comencem amb una cançó que ens recorda que en aquest programa fem records de coses que han passat. I una de les cançons que a mi m'agrada moltíssim és una cançó del Joan Manuel Serrat, ara que s'ha retirat, diríem, de la cançó, que interpreta a duet amb Pi de la Serra, amb Quico Pi de la Serra, un altre monstre de la cançó catalana, i que du per títol Temps era temps. Per tant, comencem el programa d'avui. Joan Manuel Serrat, Quico Pi de la Serra, Temps era temps.
Temps era temps que vam sortir de l'or amb l'hora a Moscou, la pau al coll, la flota al moll, la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua a la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps, que més que bons o dolents eren els nostres i han estat els únics. Temps d'estraperlo i tramvies, farinetes per sopar, i comuna i galliner a la galeria. Temps d'una grande libre, metro Goldwyn Mayer, lo toma o lo de gomas y navajes, Quintero, León y Quiroga, panallets y panallons, Besora, César, Cubada, Moreno y Manchón. Temps era temps que d'hora i malament ho vam saber tot, qui eren els reis, d'on venen els nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler, la formació de l'espírit nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements. Què es podia esperar de nosaltres?
Si encara no sabem, senyora, què serem quan siguem grans, els fills d'un temps, els fills d'un país orfe. Fills d'una grande i libre, Metro Goldwyn Mayer,
lo toma o lo deja, gomas y navajes,
Quintero, León y Quiroga, panallets y panallons, Besora, César, Cubala, Moreno y Manchón.
Temps era temps, temps era temps, temps era temps.
13 de març de l'any 1879. el dia que a la ciutat de Santiago de Cuba neix Alfredo Quindelán Duany, que serà un militar i aviador espanyol considerat el fundador de l'exèrcit de l'aire. Ell era fill d'un enginyer militar, Ultano Quindelán, que estava doncs, a Cuba, d'una rica família espanyola d'origen irlandès i que el 1882, vist com van les coses en aquella zona del Carib, tornen cap a Espanya, perden tota la seva fortuna per la guerra del 1898. Ell queda orfe als 13 anys i als 14 ingressa a l'Acadèmia d'Enginyers de Guadalajara, d'on surt com a tinent a l'any 1899. El 1901 aconsegueix el títol de pilot de globus aerostàtic, els globus aquests que ara veiem als festivals aeris, del servei militar, on fa moltes ascensions i tot això, i és el primer pilot espanyol que pilota un dirigible, ja sabeu, aquells que tenen forma de puro. I col·labora amb el desenvolupament de l'aeronàutica, publicant llibres, i participa, per exemple, amb el científic Torres Quevedo, entre els anys 1905 i 1908, en el desenvolupament i construcció d'un dirigible semirrígid que serà patentat a l'any 1906. Quan arriba l'avió, per això l'aeroplà, el govern li encarrega estudiar la creació d'una base militar, d'una escola de pilots, ell la ubicarà a Madrid, a Cuatro Vientos, i la dirigirà quan aconsegueixi el primer títol espanyol de pilot militar d'avió. Nomenat cap de l'aviació del Servei Aeronàutic Militar, assumirà el comandament de l'esquadrilla que en aquell moment comença, l'esquadrilla aèria, que en aquell moment comença a actuar a la Guerra del Marroc. El 1921 posarà en marxa l'escola de combat, perquè, clar, s'ha d'ensenyar amb els pilots, però no només a volar, perquè si són pilots de guerra, i al mateix temps és nomenat cap de les Forces Aèries d'Àfrica, on el 1923, en una missió que fa sobre Tisiasa, és ferit de bala a l'espatlla i al coll, però l'home continua, dirigeix el 1925 l'escola aèria i l'esquadra que intervindrà en el desembarcament de Lucemas, i el Miguel Primo de Rivera, content, molt content amb ell, el fa director general d'aeronàutica, planejant, i ella llavors es posa a planejar els grans vols que donaran a conèixer l'aviació espanyola. Per exemple, el Plus Ultra de Ramon Franco, que anirà fins a Buenos Aires i tornarà. Per exemple, l'esquadrilla Elcano, que anirà fins a Melilla, o el Jesús del Gran Poder, l'avió que farà tota una gira per Sud-amèrica, per diversos països, com diem, donant a conèixer l'aviació espanyola. De fet, el 1927 la seva actuació aconseguirà que s'aprovi la creació de l'exèrcit de l'aire, independent de l'exèrcit de terra, és a dir, llavors l'exèrcit quedarà dividit amb allò de la terra, el mar i l'aire, que diuen en castellà, que tingui un uniforme propi i unes medalles, diguem-ne, també especials. Però ell també es fica en política perquè ell és monàrquic, i quan Primo de Rivera fracassa en el seu intent de mantenir els Borbons manant, en Quindelán agafa l'exili, se'n va cap a Suïssa, deixa de ser militar o es retira de la carrera militar en principi, i com que s'ha proclamat la República va a treballar com a enginyer. El 1834 tornarà perquè tots els seus amics li diuen: escolta, has de tornar perquè tu que coneixes l'aviació estem preparant un cop d'estat, i efectivament es produirà, que ja sabeu, el cop d'estat del general Franco del 18 de juliol de 1936. Que enceta la Guerra Civil. Iniciada aquesta Guerra Civil, el Franco el nomena amb ell jefe de l'exèrcit, del seu exèrcit de l'aire, del bàndol franquista, i inclús mana sobre la Legión Cóndor i l'aviació legionària italiana, que venen aquí a ajudar els que després s'anomenarien els nacionals. Però ell ho fa pensant que en Franco restaurarà la monarquia, com més aviat millor, i comencen a tenir tensions entre tots dos, sobretot quan Franco adopta les estratègies de dilatòries, com per exemple atacar el front de València o plantejar la batalla de l'Ebre per comptes de fer un atac directe a Barcelona. És a dir, maniobres dilatòries que li ajuden a preparar el terreny per la postguerra i que Quindelán no comparteix. Després de la victòria nacional en 1939, en Quindelán vol que el règim restauri el fons 13 i es posa malament amb el Franco, s'esbarallen amb el Franco i el Franco el substitueix al davant del Ministeri de l'Aire per un general que, per humiliar-lo una mica més, doncs és un general d'infanteria, Juan Yagüe, i amb ell el desplaça com a responsable de la Legió Catalana. Clar, esclata, a més, la Segona Guerra Mundial, Quindelan és clarament pro-britànic, no? I, de fet, els britànics s'aprofitaran d'ell, el subornaran perquè pressioni Franco, que es mantingui neutral i que no entri en el bàndol de Hitler, no? El 1941 serà nomenat capità general de Catalunya per Franco, per poder per frenar una mica la falange que s'està posant molt xula, i ell no està content i el 1942 es reuneix amb Franco i li diu que si no fa la monarquia, que ell es veu capaç de fer un cop d'estat. De fet, continua l'enfrontament amb Franco, que en un moment determinat, el 1945, el fa fora de l'Acadèmia Militar, on ell és el director, i ell ja, sense feina, diguem-ne, es concentra en les conspiracions per tornar, o per, sí, per retornar al tron, ara ja no l'Alfons XIII, sinó el comte de Barcelona, Joan de Borbó. Quan es publica el manifest de Lausana, que defensa això, Franco pensa que el Quindelan és l'autor i ordena potre'l a la presó. Però els seus assessors li diuen, home, no, és un home que ha prestat molts serveis, ja té una edat, i al final el que fa el Franco és enviar-lo exiliat a Canàries. El anirà perdonant de mica en mica, el anirà perdonant de mica en mica i parcialment el rehabilitarà, però el farà fins i tot marquès de Quindelan a l'any 1961, però el camí cap a la mort està predestinat i Alfredo Quindelan morirà a Madrid el 14 de desembre de 1962 en plena Espanya franquista. I com que, ja dic, molts el consideren el pare de l'aviació espanyola, hem buscat una cançó que parlés d'avions, però que no ens recordés el passat franquista, i hem trobat aquella cançó, no sé si la recordareu, ara us la posarem en tot cas, aquella cançó de la Trinca que portava per títol Puja a l'avió. No és, evidentment, una oda a Quindelan, però com a mínim és divertida. Aquí teniu la Trinca, Puja a l'avió.
Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare! Oh, 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 oh! Hi havia camuflats a l'aeroplà, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de farcell. Que no es mogui ningú, ni poca broma, i ens varen segrestar en nom de Mahoma. Volare! Oh, 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 oh! Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Vàrem recórrer de córrer la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra, i quan me'n vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li del que duia el farcell més gros. Si no és molta molèstia, baixa com arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volare! Oh, 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 oh! Llavors es va anunciar un segrestador que entrava la Creu Roja dintre l'avió. Estan allà penjats com estan, ja som pebrots. Per això quan van passar pel meu costat, vaig dir-los, oblideu-me que ja he donat. Volare! Oh, oh, oh! Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. De sobte, patarrumba, un cop de mà, va entrar com una espècie de a fer punyetes. Ens van enviar a casa repatriats i aquí van retratar-nos ben retratats. I tot el veïnat, quin enrenou, el veure amb les lectures i el cas això. Volare! Oh, 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 oh!
14 de març de 1519, el dia que Hernán Cortés desembarca al continent, a Mèxic, amb 700 homes per començar la conquesta d'aquell futur país. Hernán Cortés era fill d'una família d'hidalgos d'Extremadura, no massa boiantes. Va estudiar breument a la Universitat de Salamanca, però el 1504 va dir: aquí jo no tinc futur, me'n vaig. I se'n va anar cap a les Índies, que acabaven de ser descobertes el 1492 per Cristòfol Colom, i es va establir com a terratinent a la illa de l'Espanyola, Santo Domingo. El 1911... ja havent aconseguit ser secretari del governador del lloc, Diego Velázquez de Cuéllar, va participar en una expedició a Cuba mentre emparentava precisament aquest governador gràcies a casar-se amb la seva cunyada i era nomenat alcalde de Santiago. El 1518, el Velázquez, que de fet confiava en ell, doncs li diu que farà una expedició al Yucatán per anar a començar a explorar allò que sembla el continent. Però mentre l'Hernán Cortés està preparant aquesta expedició, li arriben notícies amb el governador de que aquest noi és una mica conspirador, és una mica així contracorrent, i per tant decideix rellevar-lo. Però algú avisa a Hernán Cortés i aquest el que fa és marxar abans d'hora i abans el seu parent i jefe no li digui que anul·la-la. I per tant el 18 de febrer de 1519 comença la seva missió amb 11 vaixells, 600 homes, 16 cavalls i 14 canons, navegant fins a la costa de Mèxic, a la zona de Tabasco, on arriba justament el 14 de març de 1519, desembarca i els maies que se li surten pel davant doncs els apallissa i tots es posen allò a les seves ordres, per dir-ho d'alguna manera. Fins i tot és curiós un moment que li regalen, dit entre cometes, a una índia, Doña María, la Malinche, que serà la seva amant durant tota aquesta campanya. Bé, ell, contra les ordres del governador Velázquez, que li havia dit simplement vés a explorar, ell diu no, aquí jo m'hi quedo, i funda a la costa de Mèxic, funda la ciutat de Veracruz, i allà li van arribant informes de que cap a l'interior hi ha un poble, que és el poble Azteca, que és un poble molt ric, que té una capital plena de tresors i tot, i llavors ell diu, bueno, doncs escolta, anirem a conquerir-ho. Però com que veu que els seus soldats doncs estan una mica així, que ja voldrien tornar cap a casa, el que fa és la mítica enfonsada de vaixells, perquè així no puguin tirar enrere, i dir, va, vinga, anem a conquerir tot això. I salien amb alguns pobles indígenes de la zona que eren servents dels asteques, que eren allò submesos pels asteques, i comença la invasió. Saquegen la ciutat de Cholula i arriben a la capital, Tenochtitlan, que bueno, allà el reben pacíficament per part de l'emperador Moctezuma II, que, bueno, com que hi ha una història que diu que el rei Quetzalcoatl, mare de Déu, Quetzalcoatl, havia de marxar i tornaria, i llavors diuen que Cortés és la reencarnació i els soldats que l'acompanyen doncs són la seva cort celestial i, per tant, doncs rendeixen pleitesia. Mentrestant, a Cuba, per això, el governador veu que l'Hernán Cortés li ha aixecat la camisa i prepara una expedició que deixa en mans de Pánfilo de Narváez perquè torni a Cortés a la ciutat de Cuba i llavors allà el puguin jutjar, diguem-ho així. Aquesta expedició se'n va cap a Mèxic, desembarca, i clar, el Cortés què ha de fer? Agafa una part de les seves tropes, abandona la capital, va enfrontar-se amb aquests, els apallissa a la batalla de Cempoala, i la major part de soldats acaben passant-se a les seves forces i torna a la capital. Però quan arriba a la capital ja veu que el que havia deixat al davant de tot plegat, el Pedro de Alvarado, allà ha muntat un pollastre, tot està revolucionat, i ell llavors què fa? Agafa l'emperador Moctezuma II i intenta que faci de mediador per calmar la situació amb tot això, però l'emperador es mora, els asteques encara s'emprenyen més, i ell ha de marxar de la capital el 30 de juny de 1520 en la famosa dita Noche Triste, però no hi ha, això no és inconvenient perquè doncs, ja fora de la capital reestructuri el seu exèrcit, torni a la capital, derroti el nou emperador a Cuauhtémoc i a la batalla d'Otumba i conquisti conquereixi la capital el 1521, construint en el seu lloc la Tiraterra, i llavors comença a construir la ciutat de Mèxic. Dominat l'imperi asteca ja, el Cortés el que farà és encara fer més expedicions, anar expandint la seva ocupació, ocupar el Yucatán, ocupar Honduras, ocupar Guatemala, i evidentment sempre en nom del rei, sempre en nom del rei d'Espanya, que el 1522 el nomenarà governador i capità general. Però clar, el rei d'Espanya, Carles V, el que no vol és que aquesta mena de governadors civils de les províncies d'Amèrica tinguin massa poder, i aleshores hi envia funcionaris reals perquè comparteixin l'autoritat de Cortés. Quan veuen el desori que hi ha a Mèxic, doncs el 1528 el destitueixen, l'envien a la península on el jutjaran, però com que havia portat molts terrenys a la corona, doncs al final acaba absolt i és nomenat marquès del Valle de Oaxaca. Encara el deixaran tornar a Mèxic perquè faci alguna campanya més de conquesta, com la de la Baixa Califòrnia, però ja és gran, tornarà a Espanya buscant que el rei li dongui algun xollo i, bueno, esperarà fins que el dia 2 de desembre de 1547 morirà al poble on està residint Castilleja de la Cuesta el gran conqueridor espanyol Hernán Cortés, el conqueridor de Mèxic. I com que va conquerir Mèxic, busquem una cançó que parla de Mèxic. No buscarem una cançó mexicana, estrictament, sinó que vaig recordar que hi havia un grup a França, que cantava generalment amb l'Edith Piaf, que portava per nom el grup Le Compagnon de la Chanson, i que en un moment determinat van fer una cançó homenatge a Mèxic que portava per títol Un Mexicà, Un Mexicà. Doncs per completar una mica i per desengreixar una mica aquesta biografia sanguinària d'Hernán Cortés, aquí teniu Le Compagnon de la Chanson, Un Mexicà.
Allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'ai semé. L'existence est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail.
Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol.
Voici venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier.
Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation.
Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos, mais s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios.
Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise.
J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dés.
Je ne vois que des fauchés tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de tricher aussi bien que moi.
Et pourtant j'ai le gosier comme une buvard du buvard, ça m'arrangerait bougrement s'il pouvait pleuvoir.
Un Mexicain basané
sol, le sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise de parasol.
De març de 1975, el dia que a la ciutat de París mora el financer i multimilionari grec Aristòteles Onassis. Aristòteles Onassis, que era el segon fill de Sòcrates Onassis, un banquer, diguem-ne, de prestigi, que es dedicava al comerç de manufacturat, sobretot tabac, entre Occident, o Orient, més ben dit, Orient a Turquia i Occident a Europa. Però ja sabeu que en aquella època Grècia doncs, tenia afanys expansionistes i havia conquerit la ciutat d'Esmirna, on precisament el pare d'Aristòteles Onassis, aquest el Sòcrates, tenia la seva central, diguem-ho així. Quan acaba la Primera Guerra Mundial, la ciutat torna a Turquia i els turcs diuen no, aquí no volem veure grecs, i per tant els Onassis han d'agafar la maleta i anar-se'n cap a Grècia arruïnats i en règim de refugiats. A l'Aristòtil, l'Onassis, a l'Aristòtil ja vol independitzar-se i, de fet, el 1923 viatjarà a Uruguai per anar després a Buenos Aires, on treballarà doncs, com a mosso de la neteja primer, però també com a operador telefònic multilingüe, com que ell coneix diverses llengües, doncs està d'operador telefònic i això li permet escoltar les converses, diríem, dels financers, dels banquers i tota aquesta gent i començar a fer els seus jocs a la borsa, no? I jocs que li donaran unes ganàncies importants, que li permetran fer estudis nocturns d'administració duanera i començar a invertir en borsa i alternar amb l'alta societat de Buenos Aires. Quan ja s'ha situat, doncs crea la seva primera empresa d'importació i exportació de tabac, amb l'ajuda de dues famílies argentines, els Gaona i els Dodero, que són del mateix ram i que faran una gran d'això, i també amb l'ajuda del seu pare, que des de Grècia doncs, és el que li enviarà el tabac, que ell posarà de moda, el tabac turc, entre les dones argentines, gràcies a la seva col·laboració, a la seva joint venture, diríem, amb la seva associació amb una actriu, la Pele Pastorino, que s'atreveix a fumar en públic, cosa que estava prohibit per les dones, naturalment, i els millors locals de moda, per tant, ho posa de moda i les vendes de tabac augmenten i l'Onassis comença a fer créixer la seva fortuna. Però, clar, necessita, no té prou transport i aleshores el que fa és comprar dos vaixells vells a Canadà i amb això crear la seva primera empresa naviera, Astilleros Onassis. La farà créixer ràpidament gràcies a crèdits internacionals, expandirà l'empresa fins al punt que el 1932 ja instal·larà una oficina d'aquesta empresa a la ciutat de Nova York. A més, serà el descobridor del canvi de bandera, diguem-ne, agafarà els seus vaixells i per comptes de portar la bandera americana, doncs portaran la bandera panamenya, o argentina, portaran la bandera panamenya, que així ens pagarà menys impostos. Gràcies a això i que es casarà amb la filla del gran empresari, del gran magnat navilier Stavros Libanos, doncs podrà ampliar la seva flota i quan estigui consolidat començarà a mirar altres negocis, començant pel negoci dels avions. Crea l'aerolínia grega Olympic Airlines i després també inverteix en propietats. Compra la Torre Olímpica, l'Olympic Tower de Nova York, per la seva companyia i, a més, s'associa amb el príncep Rainier III de Mònaco, que també comprant propietats al Principat de Mònaco i fent-se, doncs, es considera en aquell moment ja l'home més ric de tot el planeta. Però a nivell personal les coses van diferents perquè ell, tot i estar casat, ja dic, amb la filla del Libanos aquest, del magnat navilier aquest, doncs ell té un afer amb la cantant d'òpera grega, la Maria Callas, que intenta casar-se amb ell, però a ell li agrada més la vida així de juerguista i de gigoló amb el seu iate de luxe, el Cristina, i l'illa privada d'Escorpios, on té la seva residència. De fet, aquest Roma, aquesta febre amb la Maria Callas s'acabarà quan quan l'Onassis decideixi casar-se amb la vídua del president dels Estats Units, John Kennedy, amb la Jackie Kennedy, el 20 d'octubre de 1968. Un casament que no funciona, no acaba de funcionar gaire bé, perquè ràpidament la Jackie mostra gustos extravagants que ha de pagar l'Onassis, i l'Onassis acaba cansant-se d'ella i intenta tornar amb la Maria Callas, però aquesta no, perquè li diu que és l'amor de la seva vida, però aquesta diu que Naranjas de la Xina, que si no es divorcia de la seva dona, de la Jackie, i com havia fet de la primera, i es casa amb ella, no vol saber res, no vol tenir res a veure amb ell. Mentrestant, els seus competidors, com que ell és molt poderós, doncs estan preparant una conjura per a les seves empreses de transport, però ell aconsegueix escapar-se'n gràcies a que es nacionalitza el canal de Suez, per on teníem pensat no deixar-lo passar amb ell, però llavors així no hi passarà ningú. El govern de Nasser nacionalitza el canal i ell pot escapar d'aquesta conspiració que pretenia arruïnar-lo. Però la vida li porta la desgràcia de la mort del seu fill i l'hereu, Alexander Onassis, amb 23 anys, el 23 de gener de 1973, en un accident d'avió, i l'Onassis entra en una profunda depressió de la que no es recuperarà i morirà el 15 de març de 1975, com dèiem, a Neuilly-sur-Seine, a París, d'una pneumonia i a l'edat de 69 anys. I com que Dionassis és sinònim de dir calés, de dir fortuna i de dir poder, doncs ens sembla que una cançó que pot perfectament combinar amb aquesta efemèride és la mítica, diguem-ne, cançó central, no és, però poc li falta, de la pel·lícula Cabaret, interpretada per Liza Minnelli i cantada per Joel Grey i Liza Minnelli, Money, Money, calés, calés.
Money.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Makes the world go round.
5 a la setmana.
16 de març de 1926, el dia que a la localitat de Newark, a Nova Jersey, als Estats Units, neix Joseph Levitch, que coneixereu més amb el nom artístic de Jerry Lewis. Jerry Lewis és fill d'una família de pares jueus russos, el pare és un actor de varietats, la mare també toca el piano, i el nano, doncs, clar, viu aquest ambient des de petit, als 5 anys ja puja als escenaris quan els seus pares ho decideixen i, bueno, triomfa entre el públic. Però resulta que els pares han de fer gira i no la deixen, el deixen la major part del temps amb la seva àvia i, per tant, el nano creix una mica mancat de carinyo. Però bé, és igual, troba en la pantomima i en totes aquestes coses una solució i als 15 anys ja crea un número que parodia artistes de moda i que li suposa un primer èxit, no? Arriba la Segona Guerra Mundial, ha d'anar a l'emili, però per sort, o per desgràcia, vés a saber, li troben un buf cardíac i, doncs, s'escapa d'anar a l'emili. I què fa? S'inicia, doncs, en el món de l'espectacle. Agafa ja empenta en el món de l'espectacle, en tant com a Danny Lewis, ja canvia el cognom, però no canvia el nom, i es farà el nom definitiu quan conegui un altre còmic com ell, del Dean Martin, i formin el duet de comèdia Martin i Lewis, que, on el cantant, el Dean Martin, fa de seriós, mentre ell fa de pallasso, per dir-ho així. I, però tenen un èxit perquè en aquell moment totes les parelles van allò amb guió, no? Van amb el guió preparat. I ells no, ells tenen capacitat d'improvisar, d'interaccionar entre ells, i això els va fent famosos, i a final de la dècada dels 40 ja són coneguts a nivell nacional per les seves actuacions, primer en discoteques, després les ràdios, són de la cadena NBC, i finalment també a la incipient televisió que comença a fer, i també al final, no podia ser d'una altra manera, com estrelles de cinema a la Paramount Pictures, on actuen com a parella. Faran unes 15 o 16 pel·lícules, però com que el Martin cada vegada té menys xispa, per dir-ho d'alguna manera, i no perd pes específic, doncs es generen tensions internes a la parella i els dos còmics es separaran amistosament, això sí, el mes de juliol de 1956. En Jerry Lewis decideix prendre's un any sabàtic, però quan està a Las Vegas, un dia rep una trucada de la seva amiga, amb tot això, naturalment, entrat en el món del cinema i tot això, de la seva amiga Judy Garland, que li diu que està fent unes actuacions al casino de Las Vegas, però que està fotuda i que hauria de descansar uns quants dies i que perquè ell no la supleix a l'espectacle que està fent, anant a cantar alguna cosa. El Jerry diu, home, jo no sóc cantant, jo sóc més aviat actor, però bueno, entoma el repte, va al casino, actua uns quants dies i, entre cançons i bromes, té un èxit memorable i decideix seguir com a actor en solitari. Més que res perquè el propi casino li ofereix un contracte de 5 anys per fer unes quantes actuacions cada any durant aquest temps. A més, la Capitol Records ha sentit com canta i li ofereix gravar el disc amb totes aquelles cançons, un disc que es vendrà i que farà mig milió de còpies, i ell ja es va envalentonant i en solitari començarà a protagonitzar les seves pel·lícules, començant a l'any 1957 per el Botones, abans fa un altre, el delinqüent delicat, però aquesta del Botones marcarà la seva eclosió dintre del món del cinema i fins i tot dintre del món tecnològic, perquè ell, per poder, penseu que aquesta pel·lícula es va rodar en un mes i es va rodar a les nits, i perquè ell va introduir una tècnica que després ha sigut copiada per tothom, que era tenir el vídeo assistent. És a dir, ell filmava la pel·lícula, però també ho filmava en vídeo, i llavors això li permetia veure-ho immediatament, i si calia refer una presa, doncs es tornava a refer. Amb això, és una tècnica, com dèiem, que es convertirà en estàndard del sector, i això li permetrà seguir fent pel·lícules allò com a xurros, que tindran un esclat amb El professor Chiflado, The Newty Professor, del 1963. La popularitat, però, comença a baixar-li, però, bueno, com que ho combina amb actuacions en directe a diferents llocs, la cosa funciona i encara és un bon i un artista reconegut. Però el 20 de març de 1965, en una actuació a l'Hotel Sands de Las Vegas, fa una acrobàcia, fa un gag, i ha fet una acrobàcia i cau amb mala postura sobre un cable metàl·lic, lesionant-se dues vèrtebres de la columna, que el deixen paralític durant 27 hores, que es pensen que no es recuperarà. Finalment es recupera, però li obligarà a anar prenent analgèsics pel dolor durant tota la seva vida, fins que el passat l'any 2000 descobriran la neuroestimulació, li imposaran uns electrodes a la columna vertebral i tal. Però, amb agraïment a tot això, l'any 1966 començarà, serà l'inventor de les telemaratons. Organitzarà el Dia del Treball una telemarató a benefici de l'Associació de Distròfia Muscular, que li ha servit amb ell tant per poder-se recuperar. A més, obrirà negocis com una cadena franquiciada de 2.400 cinemes a tot Estats Units, la Jerry Lewis Cinemas, que el 1972 haurà d'anar plegant perquè no acaba de funcionar. S'arruïna i, forçat per les circumstàncies, ha de tornar al cinema a dirigir pel·lícules com el Hardly Working i algunes altres, i també actuant en petits papers sobre tot això. Però el 2001, com dèiem, li comencen els greus problemes de salut, bàsicament cardíacs. Està fotut del cor. El 2006 la cosa s'agreuja, l'han d'operar a cor obert, allò li posen catèters i tot això, i ha de reduir forçosament la seva activitat. Finalment, el 2009, l'Acadèmia del Cinema l'IR donarà, li entregarà un Òscar honorífic, mentre ell encara intervé així escadusserament amb algunes pel·lícules, però ja no és el Jerry Lewis que havia sigut. I el 20 d'agost del 2017, als 91 anys, morirà d'aquesta malaltia cardiovascular que s'ha convertit en terminal a Las Vegas, als Estats Units, el mític actor i còmic Jerry Lewis, recordem, de nom Joseph Levitch. I com que, afortunadament, quan va col·laborar amb en Dean Martin, quan feien tots dos junts, van poder gravar algunes cançons, ara podem sentir una cançó de tots dos que porta per títol Partners, allò Partenaires, que diria l'Alfredo Landa, i que van gravar en el seu moment, quan encara el duo Marvin i Lewis era reconegut i funcionava. Per tant, us deixem amb Dean Martin i Jerry Lewis, Partners.
Gonna be partners, you and me, we're gonna be pals. You and me, we'll do and dare alike. We'll share what there's to share alike. That goes for money, pleasure, or gal. Greatest partners, buddies and pals.
You and me, we're gonna be partners.
You and me, we're gonna be pals. You and me, when other friendships fail, we'll still be on that long, long trail that leads up those pearly corrals up in the sky. You and me will be the greatest partners, buddies and pals. You and me will be the greatest partners, buddies and pals. You and me will.
buddies and pals.
17 de març de 1991, el dia que mora a Madrid Pilar Primo de Rivera i Sáenz de Heredia, coneguda falangista que, a més, era filla del dictador Miguel Primo de Rivera i de Casilda Sáenz de Heredia, que va morir quan va néixer el seu germà petit Ferran, i tenia diversos germans, dels quals destaquen en José Antonio, com a fundador de la Falange Espanyola, i també en Miguel. Però bé, ella, d'alguna manera, creix en un ambient, com que mora la mare al morir el seu germà petit, el Fernando, creix en un ambient més aviat conservador, castrense, els avis i el pare autoritari i tot això. I quan el José Antonio, el mes d'octubre de 1933, funda el partit Falange Espanyola, el partit feixista Falange Espanyola, ella, que ha anat al míting que, de creació, sol·licita l'ingrés. Però inicialment no estava permès que entressin les dones i, per tant, li deneguen. Ella no pararà per aconseguir-ho, anirà a través del Sindicat Espanyol Universitari del seu i aconseguirà el 12 de juny de 1934 que l'admetin i que pugui començar a organitzar una secció d'aquesta falange que ella batejarà com Secció Femenina de Falange, amb només 7 amigues seves, i ella que vinga, doncs anem-hi cap endavant. Quan esclata la, penseu que quan esclata la Guerra Civil, el mes de juliol de 1936, aquesta associació o societat o part de la Falange, la Secció Femenina, ja té 2.500 militants. Quan esclata la Guerra Civil, dèiem, la Pilar ha d'abandonar naturalment Madrid perquè queda a favor de la República i marxa cap a Salamanca, on continua amb la seva feina d'organitzar la Secció Femenina, que ben aviat arriba a tenir 60.000 afiliats i que suposa que ella, doncs, ja és algú, ja té poder dintre de la, dintre de tota aquesta organització del cop d'estat i del nou estat que es crea, malgrat la rivalitat que té amb una altra associació que s'ha creat, que és l'Auxilio Social, que està comandat per Mercedes Sanz Batxiller, que és la vídua d'Onésimo Redondo, un altre il·lustre falangista fundador, i que es havia creat també a l'any 1936. Però amb el temps, la Pilar aconseguirà que l'Auxili Social aquest de la senyora aquesta de la Mercedes, doncs passi a ser una branca de la Secció Femenina i ella sigui la que faci i desfaci dintre de la part femenina de lo que és la Falange Espanyola. Però clar, el seu germà José Antonio està presoner del republicans i a Falange no mana ningú. Hi ha un tal Manuel Edilla que es proposarà com a jefe provisional i que serà elegit jefe provisional, però sense el recolzament unànim. Per exemple, la Pilar no hi està gaire d'acord, però ja veurem que al llarg de la seva vida, si alguna cosa ha caracteritzat aquesta noia, és haver canviat d'opinió i saber estar sempre, allò com diuen en castellà, arrimando al sol que más calienta. De fet, la Pilar, que primer s'alinea amb els legitimistes que no volen un reg, un camani, que no volen un comandant que no sigui el José Antonio, doncs, després se'n va, i és contrari apartant a l'edil aquest, però se'n va apartant. Per què? Perquè el 1937, quan ja el Franco ha sigut triat caudillo, tots els revoltats entenen que s'han d'unificar entorn a Franco, s'han d'unificar, però l'Edilla i alguns dels fundadors originals de la Falange no hi estan massa d'acord, s'hi oposen, la Pilar inclosa, però com que la Pilar està viatjant fora de Madrid en aquell moment, quan es promulga el decret d'unificació que crea la Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons i que reuneix totes aquestes faccions el dia 19 d'abril, es promulga aquest decret, doncs ella, que primer havia dit que no, al final el Franco reacciona arrestant els dissidents i fotent-li inclús l'Edilla, El Franco el fa detenir i la Pilar discretament canvia de bàndol i es posa a costat del Franco, com no podia ser d'una altra manera. El Franco, agraït, el 30 d'abril de 1937, l'anomenarà delegada nacional de la Secció Femenina, ja la Secció Femenina té caràcter més o menys oficial, i la posarà, la farà entrar al Consell Nacional de la Falange Tradicionalista, de la FET i de les Jons aquesta, junt amb la seva rival, la Mercedes Sanz, batxiller, perquè el Franco ja ho tenia, això, no? Quan aquests, els dos germans, el Fernando i el José Antonio, sobretot el José Antonio, moren a la guerra, la Pilar continua augmentant el seu poder dintre de l'estructura de l'Estat i aconsegueix que els serveis socials depenguin de la secció femenina i que el Frente de Juventudes, diguem-ne, renunciï a tenir branca femenina, amb la qual cosa tot el poder passa en el sector femení, passa a la secció femenina que, justament, dirigeix la Pilar Primo de Rivera. Però ella també té les seves ambicions. El 1941, junt amb el seu, un del germà que li queda, el Miguel, van a veure el Franco i li diuen: home, és que la Falange hauria de tenir més poder del que té, ves que si no d'això dimitirem, i el Franco diu: feu el que vulgueu. I no només és això, sinó que canvia el ministre de Governació per Valentín Galarza, que és clarament antifalangista, i això provoca una onada de ceses, de divisions, i la Pilar llavors fa maniobres per canviar altra vegada de posició, intervé i es posa al costat de Franco i li diu: sí, sí, el que passa que hi ha molts radicals dintre de la Falange. I aleshores li proposa que Franco nomeni José Luis Arrese com a secretari general del partit i aquest pugui emprendre la pugna a la purga interna dels elements revolucionaris, que farà que expulsi uns 4.000 militants en 2 anys i domestiqui, per tant, la Falange. Mentrestant, la Pilar es dedicarà a fer viatges a Alemanya, a l'Alemanya nazi, s'entrevistarà amb Hitler, participarà amb el Congrés Femení, anirà a donar suport a la Divisió Azul i tot això, però mantindrà la jefatura de la secció femenina. I, de fet, ho farà fins al dia que es mori Franco. El 1960 serà anomenada condessa del Castillo de la Mota, però el seu paper va minvant, clarament. Però queda a les Corts franquistes i, per tant, quan el 18 de novembre de 1976 mor Franco, es vota la llei de la reforma política, ella, en una última maniobra de camaleó, direm-ne, s'absté en la votació, a diferència dels camises viejas, diguem-ne, de la Falange, com el Fernández Cuesta, que voten clarament en contra. Això no la salva de que el Suárez, el 1977, la cessi com a delegada nacional de la secció femenina i ella passi a la jubilació, publiqui les seves memòries i mori a Madrid, com dèiem, el 17 de març de 1991. I com que la cosa anava de Falange, vam pensar, aviam, si hi ha cançons que parlin de la Falange. I jo, la veritat, no he sigut capaç, a part de les falangistes pròpiament dites, no he sigut capaç de trobar-ne cap que no sigui aquella dels Toreros Muertos, que porta per títol Falangista, amb la que acomiadarem el programa avui. Un programa que hem fet possible, doncs, el Toni Olivella, portant junt amb el Marc Pujol tot l'aparell i la maquinària, i que ara farà per viure en el temps la Goretti Martínez, quan passi aquestes reflexions, aquestes explicacions sobre aquestes 5 efemèrides a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on la podreu escoltar, a part del programa que esteu escoltant en aquest moment i que s'acomiada de vosaltres esperant tornar-vos a veure la setmana vinent. Fins aleshores, que tingueu bona setmana.
Ya me voy a la estación. No me olvido de llevarme la pomada ni el librito de orientación. Voy hacia montañas nevadas a plantar nuestra tienda de campaña. Vamos muchos camaradas cantando en la madrugada.
Soy
a las 7, que es muy buena hora, nos levantamos a la aurora. A las 9 nos vamos a por leña y a las 11 nos subimos a una peña. A las 12 toque de vagina. Y a las 4 cavamos más letrinas. A las 5 no sé qué hacer. Tiempo libre, no sé qué hacer.
Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión.
Las canciones más sorteras y el jefe del campamento contará unas historias de miedo.
Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.